Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julveu. Acabem de saber l'Audiència de Barcelona condemna a 4 anys i mig de presó i 9 anys d'inhabilitació l'exconseller d'Interior Miquel Buch, a qui la Fiscalia atribuïa haver facilitat serveis d'escorta a l'expresident Carles Puigdemont a Bèlgica. A més, el mosso Lluís Escolà Miquel, la persona que va fer aquesta tasca, ha estat condemnada a 4 anys de presó i 9 d'inhabilitació. En declaracions, ara mateix a Catalunya Ràdio, Miquel Buch acaba de dir que recorrerà la sentència perquè no va cometre cap delicte.
Doncs ara, llegir la sentència, estudiar-la i a preparar el recurs. No? Tenim uns calendaris i uns terminis a complir i, per tant, doncs, presentarem recurs perquè, evidentment, la trobem injusta i, per tant, doncs, la recursarem.
El que senten ara mateix és l'avís d'un simulacre del sistema d'alertes de protecció civil. Reiterem que es tracta d'un simulacre, no s'espantin. S'envia perquè la població es familiaritzi amb el so en cas que en algun moment o lloc determinat es requereixi d'una acció o no acció del ciutadà. Amb l'avís d'avui, el govern dona per informada tota la ciutadania, així ho ha avisat des del programa La Caravana de Ràdio Estel el conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena.
Haurem tastat a tot Catalunya i en principi doncs, no hi ha la intenció de reproduir nous simulacres. Es tracta que es vagi normalitzant la seva existència, que tothom en tingui coneixement i que l'haguem de fer servir quantes menys vegades millor.
El conseller Elena ha especificat que aquesta alerta només s'enviarà en casos reals, així ho ha especificat, i que serà per alertar de temporals, aiguats, incendis o fuites químiques, entre d'altres casos, per tal que la gent segueixi les indicacions que requereix protecció civil. Aquest so estrident, com dèiem, que ja han pogut escoltar els dispositius mòbils, també que es trobaven al Vallès Oriental, al Maresme, Sant Adrià, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. En aquests casos, l'alerta ha sonat a les 10 del matí, d'aquí a una hora, a les 12, s'enviarà als dispositius que es trobin al Vallès Occidental i a la 1 del migdia al Baix Llobregat i a l'Hospitalet. Avancem amb més qüestions. Els lingüistes creuen que és un pas simbòlic el fet que a partir de la setmana vinent es pugui parlar català durant els plenaris del Congrés dels Diputats. En tot cas, ho consideren important pel prestigi de la llengua catalana, encara que el fet de parlar-ho a la cambra no salvarà de la pèrdua de parlar. Així ho ha expressat Ramon Sistac, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, en una entrevista a la Caravana de Ràdio Estel.
El fet que sigui una llengua utilitzada doncs, a la màxima càmera o cambra legislativa del país, suposo que servirà perquè tingui una presència una mica més desinhibida, eh? Però seria absurd de pensar que la llengua se salvarà al Congrés dels Diputats.
Sistac ha denunciat que és una mesura que arriba tard i ha lamentat que no s'hagués impulsat quan es va aprovar la Constitució l'any 1978. En tot cas, ha demanat als diputats que ara practiquin el bilingüisme passiu i facin l'esforç d'entendre les altres llengües, encara que no les sàpiguen parlar. I una darrera informació d'última hora, abans de la plana esportiva, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona a Sant Boi de Llobregat. El cos policial acaba d'informar que van trobar el cos de la víctima el dilluns uns 11 de setembre, amb signes de violència i, segons algunes informacions, portaria alguns dies morta. Les 11 i 3, a punt de les 11 i 4 minuts, amb la informació esportiva, Mana Closa.
Demà divendres arrencarà la Lliga Femenina de Futbol després que els sindicats de les jugadores i la Lliga F hagin arribat a un acord per desencallar la vaga de les futbolistes que girava entorn al salari mínim. Les jugadores han acceptat cobrar un mínim de 21.000 euros quan el contracte d'ara era de 16.000 aquesta temporada i que pot ser ampliable en funció dels ingressos comercials que rebin de la competició. D'aquí un parell d'anys, la temporada 25-26, les jugadores passaran a cobrar 23.500 euros, també ampliable en funció dels ingressos. Per tant, la vaga queda desconvocada i els dos equips catalans que competeixen en aquesta lliga podran disputar els partits de la segona jornada. Llevant les Planes visitarà l'Eibar dissabte, mentre que el campió, el Barça, jugarà al camp del Madrid Club de Futbol també dissabte a partir de les 7 de la tarda. D'altra banda, el Barça femení s'ha convertit en el primer equip en rebre la medalla d'honor del Parlament. Les Blauran han rebut una distinció que situa l'equip com un referent mundial. La capitana del Barça, Alexia Putellas, s'ha adreçat a les institucions amb un discurs reivindicatiu indicatiu en nom de totes les seves companyes reclamant més suport a l'esport femení.
Som aquí per ajudar les que vindran perquè encara falta molt de camí per fer. Aquests dies ho veieu, amb la greu situació que estem afrontant amb la federació i els canvis que totes sol·licitem perquè a cap dona, dins o fora del futbol, no hagi de viure mai cap més situació de menyspreu, faltes de respecte o abusos.
Alexia ha donat les gràcies al Barça per la inversió que fa en l'esport femení i ha animat els altres clubs a seguir el mateix camí.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana, amb Núria Ros al capdavant i tot el seu equip. Nosaltres tornem amb més notícies d'aquí una hora, a les 12.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
7 minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm your world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where diamonds are gold.
Mireu, ara fa just una setmana, en aquesta mateixa secció, ens van visitar l'Anna Galisteo i la Reme Martín. Dues dones amb una llarga trajectòria dins el sector del transport públic, l'Anna com a taxista i la Reme com a conductora d'autobús nocturn, que ens explicaven que a dia d'avui els hi és complicat sentir-se segures al 100% mentre treballen. De la conversa amb l'Anna i la Reme en vam treure més d'una conclusió. La primera, que el nombre de dones que treballen en el sector del transport públic és gairebé nul si el comparem amb el número d'homes que hi treballen. La segona, que treballar en aquest sector i ser dona a vegades és insostenible, perquè asseguren han de fer un esforç extra per demostrar que són igual de vàlides que un home per conduir. I la tercera, i des del meu punt de vista de les més preocupants, que senten por, senten molta por i impotència perquè els protocols d'actuació davant una situació d'emergència arriben tard i malament. La Reme i l'Anna són l'altaveu de centenars de dones que han de lluitar dia a dia per treballar segures. És per tot plegat que avui, una setmana després, tenim el plaer de tornar a saludar-les de nou per anar una mica més enllà i conèixer amb més profunditat el seu dia a dia dins el taxi i l'autobús. Reme, Anna, bon dia i benvingudes de nou.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Com esteu?
Molt bé.
Heu rebut ja l'alerta de Protecció Civil?
Sí,
sí.
Sí? Sí.
Totes dues, eh?
Sí, sí. Ara mismo.
Ara mateix, abans de començar l'entrevista. Sí. Olma Giró, bon dia.
De
nou.
Bon dia.
Tu l'has rebut?
També, també. Sí? A les 11 i un minut.
Bé, veig que l'hem rebut tots, llavors. Ara ho dèiem i ho explicaven els oients, ho explicàvem als oients, eh? Avui fa una setmana us vam conèixer i a través de la vostra experiència doncs, vam intentar visibilitzar la situació de dones que treballen en el sector del transport públic. Ens explicàveu que treballar de nits no és segur, al 100%, i que heu viscut situacions on heu patit por, impotència i seguretat. Si anem a la part pràctica, anem a posar sobre la taula alguna d'aquestes situacions. Anna, per exemple, tu com a taxista, quina és aquella situació que recordis on has passat por o inclús t'has sentit insegura?
Pues he pasado varias, la verdad que han sido varias. Pero si podríamos hablar respecto a la seguridad, uh-huh. según el miedo, porque he pasado muchísimas situaciones donde ves que hay una actitud machista, pero si tenemos que hablar en cuanto también a la seguridad, de sentir miedo como uh-huh. tal, una de las que más recuerdo fue un día que empecé muy pronto. Empecé a trabajar sobre las 5:30 de la mañana. Uh-huh. Y bueno, cogí un pasaje, eran dos chicos. Me dijeron, bueno, vamos a tal sitio. Bueno, pues como normal, fuimos hacia allí. Y durante el camino, ya verbalmente, se empezaron a sobrepasar conmigo. Entonces yo pensé, bueno, yo no tengo por qué aguantar esto. Y dije, hasta aquí. Uh-huh. No quiero seguir con el trayecto. Es decir, como nos comportéis como personas civilizadas, bajáis aquí y aquí se ha terminado. Bueno, seguí y ya empezó la cosa un poco más. Me empezaron a coger del pelo, a tocar el hombro, ya a sobrepasarse uh-huh. físicamente. Entonces yo ahí ya sí que dije hasta aquí. Y bueno, piqué el 112, uh-huh. que es el mecanismo de seguridad que tenemos, pero no funcionó. Entonces ahí dije, ¿qué hago? Porque ya la cosa iba cada vez a más. Bueno, tenemos el cello, que es como el típico walkie-talkie que se usaba. Y pedí ayuda a mis propios compañeros. Y ahí en un momento aparecieron y pudieron ayudarme. Pero si no, yo no sé hasta qué punto hubiese sido el problema, porque no querían bajarse. Yo era de bajaros hasta aquí, pero no querían. O sea, era imposible hacerlos bajar. Se sentían con la superioridad i bueno, con la immunitat de decirme y hacerme lo que quisieran.
Llavors entenc que finalment van acabar baixant del taxi gràcies als teus companys.
Exacto. Vinieron varios compañeros y uno de ellos en concreto lo sacó del taxi.
Els companys que et van ajudar eren homes?
Eran hombres.
Creus que si haguessin estat dones haguessin baixat del taxi?
No, estoy segura que no. No hubiésemos conseguido. Yo sé que si hubiese sido un hombre... Para empezar, no ese sobrepasamiento que uh-huh. hubo hacia mí fue porque era mujer. Si hubiese sido un hombre, no hubiese habido problema. No se hubiesen pasado, para empezar. Pero si hubiese sido un hombre, si dices hasta aquí, los bajan. Yo no fui capaz. No fui capaz y aunque saques genio, aunque saques... No funciona porque se sienten superior. Uh-huh. Entonces, hay ese sentimiento de superioridad donde dicen, bueno, es como si oyen llover. No.
¿Y tú, Reme, recuerdas alguna situación donde te hayas sentido vulnerable?
Pues yo a lo largo de estos 17 años he tenido unas cuantas, uh-huh. la verdad. Yo y mis compañeros, mis compañeras. Yo he tenido, por ejemplo, desde que me han querido cortar el cuello, me han querido pegar con un casco... He tenido que estar esperando a la policía unos 45 minutos para que me ayudaran. Bueno, al final me ha tocado defenderme yo sola. Uh-huh. Pero es eso, que el mecanismo de auxilio es, como aquel que dice, no tenemos. Cuesta mucho de que te hagan... La policía tarda muchísimo. Entonces, claro, entre que llamas y no llamas y vienen, estás tú ahí con el problema. Y compañeras que han tenido... Una compañera hace poco, por ejemplo, uh-huh. con una persona ebria... La tuvo que sacar ella misma, tuvo el coraje y la sacó. O sea, te bajas y te bajas, porque ya te estás pasando conmigo, y cogió y la sacó. Se levantó y la sacó ella del autobús. No necesito ni policía ni a nadie, de esperar a que vengan, ¿para qué? No, te saco yo misma, punto, te bajas, y se acabó. Otra compañera, cuando llegó al final del trayecto, uh-huh. que le dijo, perdona, que te has dormido. El señor, tal como se despertó, se giró, le pegó una patada de karate... Y la dejó en el autobús tumbada hasta que llegó el compañero de atrás y la encontró...
No hi havia ningú més al autobús.
No, porque era al final. Entonces el pasajero se quedó dormido. Y claro, cuando tú llegas al final, si hay algún pasajero, lo tienes que bajar. Entonces, sí. claro, ya se levantó a decirle, perdone que te has dormido, hemos llegado al final. Y el señor se ve que tenía un despertar mal. Y tal como se levantó, se giró, le pegó una patada y la dejó tirada en el autobús.
Clar, tu ens deies que en aquest cas va ser un altre company que la va trobar
sí,
i la va ajudar.
De detrás, sí.
Però si no arriba a haver-hi cap company...
Bueno, pues hasta que ella se hubiera despertado y bueno, o si los del SAE se hubieran dado cuenta de que ese autobús uh-huh. no está en marcha, pues hubieran contactado con ella. Pero claro, si ella estaba inconsciente, ¿cómo contesta?
Clar, i
porque allí no había nadie.
I entenc que d'aquí a que s'haguessin donat compte de que l'autobús no estava en marxa hagués passat un període de temps llarg.
Claro. Es que cuenta también que somos muchos, entonces claro, ellos uh-huh. están pendientes de las pizarras, pero claro, no pueden abarcar a todo. A otro compañero también, cuando llegó al final de Moncada... con un cuchillo jamonero, no jamonero, era un cuchillo de cortar carne, o sea, era grande, tenía bastantes dimensiones. Uh-huh. Entonces le lo tajó, o sea, Dios. Con el cuchillo, sí, cuando no teníamos mampara, sí, uh-huh. cuando no teníamos mampara le tajó, o sea, le tajó de hombro a hombro. Suerte que llevaba la chaqueta de invierno y la chaqueta le frenó. Però ell se llevó la rascada en el pecho.
No està de més recordar als nostres oients que la setmana passada la Remi ens explicava que fins que no va arribar la pandèmia no es va instal·lar aquesta plataforma, no?, de la mampara. Perquè, clar, si no s'hagués instal·lat, a dia d'avui no tindríeu cap mena de separació entre els usuaris que pugen a l'autobús i entre vosaltres.
No, ninguna, ninguna. Y es más, los pasajeros tienen muy poco miramiento. O sea, si te tienen que preguntar, te ponen el aliento aquí, como diciendo, oye, dime dónde está esto. Entonces, claro, tú le tienes que decir, perdone, que lo escucho perfectamente, vaya sin por qué. Entonces, la mampara, para mi punto de vista, no está del todo bien puesta porque pueden acceder, ¿vale? Tendríamos que estar totalmente cerrados, pero bueno, algo hace, algo evita. Por lo menos.
Clar, després de viure situacions com les que ens esteu explicant, no us heu plantejat mai canviar de feina?
Jo no. A mi me gusta mucho lo que hago.
Uh-huh. Yo por ese aspecto tampoco. No, no sería un motivo. Nunca.
No.
Clar, és que tu, Anna, en el teu cas, vas sola en el taxi.
Sí.
Llavors, ens has explicat que t'has trobat en situacions d'extrema urgència i que has hagut de reaccionar sobre la marxa, però si tu ara aquesta nit, per exemple, agafes uns clients i et trobes en una altra situació d'emergència, què és el primer que fas? És a dir, tens alguna mena de solució per actuar o t'has de buscar la vida?
Al final es buscarte la vida y es eso. Tampoco sales pensando me va a pasar esto, si no sería imposible. No saldríamos ni a la puerta de casa también. Pero depende el problema, la situación que te encuentres, pues así reaccionas también. O sea, sí que es, normalmente vamos alerta, entre comillas, ¿no? Porque tienes que tener ojo con lo que haces, también a quién coges, mucha observación, pero al final no puedes controlarlo, porque las apariencias engañan. De hecho, tengo una experiencia que fueron una pareja más o menos de unos 30 y pico años, los ves pues bien vestidos, esos que se suben al taxi bien perfumados y dices, ay, qué bien, tal. Bueno, vamos a tal sitio, vale. El chico se puso detrás mío y la chica se sentó pues detrás del copiloto. Bueno, cuando fui tirando en una de esas, el chico me puso un cuchillo en el cuello.
Wow.
No te lo esperas. O sea, las apariencias engañan y es un error por parte nuestra también, ¿no? Decir, que a veces piensas, uy, esta persona que a lo mejor es una bella persona. Eso ya es nuestro juicio, que también está mal. Pero a lo que quiero llegar es que no te lo imaginas, no sabes cuándo va a pasar. Y en esa situación, pues, fue una también de las primeras que pasé y hace tiempo. Entonces me impactó mucho. Mi primera reacción fue como de rabia, de decir, oye, llevo trabajando no sé cuántas horas el día, además recuerdo que fue un día duro de estos que cuesta el trabajo, y dices, hosti.
¿Y qué quería?
El dinero, la recaudación, simplemente. Y al principio, pues eso, el sentimiento de rabia, de impotencia, de actuar, pero dije, no merece la pena, Ana, dales lo que quieran, porque está en juego tu vida.
Ara ens parlaves de les aparences, que moltes vegades ens enganyen, però has arribat a dir no pugis a un client pel seu aspecte físic, per exemple?
Por su aspecto físico nunca, pero por el aspecto que lleva, sí. O sea, si yo veo una persona que ya la ves que va drogada, va borracha, de hecho, la ley del taxi, estamos exentos de coger a esa persona. Si nosotros creemos que nuestra integridad física está en riesgo, no tenemos por qué coger a esa persona. No es obligación. Entonces, sí que ha habido momentos de decir, te sientes mal, porque dices, bueno, pero es que estás viendo claramente que esa persona te va a dar un problema y no está en condiciones para subir al taxi.
Ens explicaves més d'una situació en la que t'has sentit insegura, situacions d'emergència, com a taxista, que portes ja molts anys en el sector. Què trobes a faltar quan et trobes en una situació d'emergència?
La seguridad. No hay ningún método real donde podamos decir, en este momento, pum, también es muy difícil, o sea, está lo del 112, pero todo eso hay que pulirlo, porque esto se implantó por el fallecimiento de un compañero hace 20 años, porque hasta entonces no tenían nada. Y entonces se implantó el 112 de una manera como, bueno, es un botón que lo tenemos en el pie o, bueno, y para pedir ayuda. Pero es un sistema que necesita darle una vuelta porque hace muchos años que se implantó y, bueno, la idea está bien, es muy buena, porque es directamente para nosotros, pero es lo que comenta también Reme, que a veces hasta que llega esa ayuda, por muy buena que sea, hasta que llega esa ayuda, te ha podido pasar ya cualquier cosa.
Clar, a l'altra cara de la moneda, tu, Reme, de normal estàs una mica més acompanyada a l'autobús.
Sí.
El fet que hi hagi més d'una persona dins l'autobús et dona aquest plus de tranquil·litat en el cas que passés alguna cosa?
Yo, a diferencia de Ana, no puedo decidir quién se sube y quién no se sube.
Esto es fuerte.
Yo tengo que llegar a la parada. Si me piden parada, que normalmente la gente no es consciente o no quiere ser consciente que hay que solicitar que el autobús se pare, levantando la mano, cosa que no hacen. Entonces, claro, si tú te pasas porque no te han levantado la mano, ya te echan bronca. Es que no te has parado. Perdone, si usted no me avisa, yo no tengo por qué pararme. Entonces yo me tengo que parar sí o sí. Yo no puedo decir, esta persona porque lleva mal aspecto o porque va ebrio, porque no lo cojo. No, yo me paro y se sube quien se sube. Y luego si te encuentras el problema o el marrón, pues bueno, ahí te las buscas y te las apañas como puedes. Entonces, pues es lo que dice Ana. Ella por lo menos tiene el 112, que puede en un momento dado pedir auxilio, pero nosotros los conductores de autobuses no tenemos el 112. O sea, yo tengo que contactar con mi emisora, entonces mi emisora me pregunta que qué es lo que me pasa, cosa que yo veo muy mal. ¿Por qué? Porque si yo tengo el problema aquí, que me está agrediendo, me está insultando, porque le he dicho que tiene que pagar, o porque no haga eso, que se está metiendo con un pasajero, esa persona me está escuchando que yo estoy explicando que me manden una patrulla porque tengo un problema con un pasajero. Eso lo que hace es hacer que el pasajero se ponga más violento conmigo. Entonces, en vez de evitar una situación de riesgo hacia mí, hacia los conductores, lo que hace es que nos expone más, porque la persona se pone más agresiva. ¿Ahora qué? ¿Estás llamando a la policía? Pues que venga la policía. Pues ya verás, tú ahora cuando te bajes te voy a dar la del... o te espero en el final.
Amenazas, ¿no?
Exacto. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que tener un botón, aparte del SAE, contactar con el SAE, es porque tengamos un problema en línea, porque tengamos algún problema, alguna cosa, ¿vale? O algún desvío, cualquier cosa. Pero un botón de auxilio como ella, 112, pues 112, que venga la policía, sin más explicaciones. No tengo que dar explicaciones, las explicaciones después. Ahora necesito la policía ya, porque tengo un problema y una situación violenta. Eso es lo que nosotros queremos. Un botón de ayuda, de auxilio, que nos veamos un poquito más acompañados, más protegidos, cosa que no... A ver, sí que es cierto que aquí tienes que tener tienes que estar siempre alerta, como dice ella, siempre alerta y te vuelves un poco psicóloga. ¿Por qué? Porque apenas ves a la persona ya dices, bueno, con este la voy a tener, o con esta me la va a liar. Bueno, y luego es lo que dice ella, no todas es así, porque a veces tiene una pinta que dices, madre mía, madre mía. Y sin embargo vamos, educado, formal, paga su billete y no te da problemas. Sin embargo, otra persona que viene súper bien y dices, mira, qué mona o qué mono, este te la lía. Pero para mí la noche y es lo que pasa, es cada día, es la rutina que tenemos cada día trabajando en el sector.
A mí, ahora escoltant-vos a les dues, em sembla un drama tot plegat. De fet, no en tenia ni idea que els conductors i conductores d'autobús no tinguéssiu un botó.
No.
Em sembla molt fort més a dia d'avui, amb tota la tecnologia que existeix, i és el que has dit, les explicacions després. Tot i que sí que em queda el dubte que dius, estic obligada a agafar tothom que ha sol·licitat la parada, no? Com, per exemple, la teva companya taxista, que al final decideix ella si algú puja o no al seu vehicle. Però no existeix cap llei que on estigueu exempts de pujar algú que tingui clars símptomes d'anar de no estar en bon estat de salut?
Creo que no, ley no. Lo que pasa que, si no recuerdo mal, creo que podemos decirle a algún pasajero si va mal vestido, si tiene mal olor, si molesta a los demás pasajeros. Entonces, si molesta a los demás pasajeros, sí que le puedo decir, perdone, si no viene limpio y no cumple unos requisitos, a saber, que estés por lo menos limpio, porque yo también paso una situación de una persona indigente, que la, a ver, la persona iba con un olor impresionante, tanto a pipí, de todo, o sea, era horrible, horrible, horrible. Y claro, el pasaje empezó a decirme, es que lo que tienes que hacer es bajarlo, es que qué poca vergüenza que tengo que estar yo aguantando. A ver, perdone, caballero o señora, este hombre ha pagado su billete.
Sí, claro.
¿Qué hago? ¿Lo echo? Pues yo no tengo corazón para echarlo. Usted mismo, si le molesta, pues se bájese la siguiente, pero yo echarlo no lo voy a echar. Usted mismo, pero sí que podemos decirle a esa persona, pero claro, ¿cómo te ves tú en decirle a una persona, encima indigente, que no tiene...? Pues yo la verdad es que no tenía corazón y le dije eso al pasajero, y el pasajero, claro, se indignó como diciendo, ella, yo tengo que estar aquí aguantando el mal olor de este. Pues claro, a lo mejor lo hice mal, ¿no? Pero en ese momento no tuve corazón de decirle al pobre, a ver, que se bajaba dos paradas más para allá, que tampoco era para tanto.
Reme, fa un moment posava sobre la taula algunes situacions que has viscut i has sentit por. Com reaccionen les persones que estan a l'autobús? La gent tendeix a callar i fer veure que no està passant res, o reacciona y et defensa?
Normalmente la gente pasa de todo.
¿Sí?
Sí. Si te, se está metiendo a... Es más, si te digo, mira, por ejemplo, si una persona se sube, a ver, coges un grupo de personas y entran como Pedro por su casa, hacia adentro, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi línea, que es mi línea habitual, las personas que cojo habitualmente, ellos pagan su billete, se sientan y no hay ningún problema. Entonces, claro, cuando ven un grupo de personas que entran como si, ala, esto es gratis, pues yo me siento en la obligación de decirle, oye, perdona, se te olvida el billete. Entonces ya tenemos el pollo montado. Ya la tenemos liada, ¿vale? Entonces ya consigues que paguen. Se van para atrás, pero si en algún momento dado hay alguno que no quiere pagar porque no quiere pagar, no te preocupes tú que nadie de los que hay sentados se va a levantar y a decirle, oye, perdona, paga el billete como todos los que estamos aquí. Si esto pasara... Si esto, si la gente que está sentada en el autobús, que paga su billete rigurosamente, se levantara y le dijera, oye, perdone, paga el billete o te bajas, que quiero llegar a mi puesto de trabajo, que quiero llegar a mi casa, esto no pasaría. En vez de apoyar más al conductor o conductora, en vez de apoyarlos, lo que hacen es, pues déjalo pasar, ¿qué más da? ¿A ti qué te importa? Si tú vas a cobrar igual, no, perdona. Si yo voy a cobrar igual, si a mí me da exactamente lo mismo. Lo hago porque si tú pagas y el otro paga y el otro paga y me da igual del país que sean y del origen que sean, me da lo mismo, pagan todos. Por lo tanto, ¿por qué tú no vas a pagar? ¿Por qué? Explícame. Una respuesta que yo entienda coherente, dime por qué y entonces te diré, pues mira, pasa, no hay ningún problema.
Déu-n'hi-do. Clar, hem parlat de situacions on us heu sentit insegures i heu passat por, però hi ha una altra cara de la moneda, que és si heu viscut situacions masclistes, comentaris, mentre treballava. Us ha passat?
Muchísimo, cada dia.
Quin tipus de situacions?
Desde, en mi caso, la persona que te levanta la mano, te levantan la mano, paras, se va a abrir la puerta, mira hacia adentro, ah, eres una mujer, no me subo.
You the one.
Y lo dicen, y te lo dicen en la cara.
Tal
sí,
cual, ¿eh?
Están tranquilos. Y en los casos que me han pasado han sido hombres. No ha sido ninguna mujer, que puede pasar también, porque es lo que hablábamos en el anterior programa, que ya como es una sociedad tan machista, a veces las mismas mujeres somos duras.
Clar,
entre
dir,
nosotras.
També et venen aquests comentaris per part de dones, no? És a dir, t'has arribat a trobar amb una dona que et digui no, no pujo perquè ets una dona que condueix?
En este caso no, eso no. Es lo que quería aclarar, que es como, no sé si algo, pero... Lo que ha ocurrido ha sido siempre con hombres.
Sí, vale.
Desde eso a, por ejemplo, estar en el aeropuerto también, esperando pasaje, yo estar al lado del taxi. Bueno, normalmente, como vienen del aeropuerto, pues vienen con maletas. Entonces, estar al lado del taxi, llega el cliente, pero enfadado, ¿pero dónde está el taxi? ¿El taxista? Y decir, soy yo. Ah, pensaba que era la que subía las maletas.
De unido.
Y decir, no, hoy te ha tocado la conductora. Y otra experiencia que a mí me hizo también mellas, por resumir un poco unas cuantas que me han sucedido, con el taxi hemos hecho varios rodajes de películas. En uno de esos rodajes, bueno, pues también me cambiaron vestuario, maquillaje un poco, bueno. Cuando salió esa película, me cambiaron por un hombre.
¿Qué dice?
Entonces yo fui... Cuando volví a hablar con ellos les dije, ¿por qué ha pasado esto? Y me dijeron que lo que pasó es que no daba el perfil de taxista. Y le dije,
¿y
no
quién
me
es
digas...
el perfil de taxista? Claro, sea home. Entiendo.
Claro, y le dije, no me estás diciendo, yo no doy el perfil de taxista. Digo, ¿cómo no voy a darlo si soy es mi oficio, me gano la vida con esto. Lo que pasa es que no es que sea el perfil, lo que no soy es hombre. Eso es lo que pasa. No me digas que es que no doy el perfil de taxista, porque el perfil lo doy totalmente porque es mi trabajo cada día. Entonces es algo que dices, esos son situaciones totalmente machistas. Y dices, jolín.
Torremé también has viscut d'aquestes situacions.
Sí, unas cuantas. Una vez llegué a... perdón. Una vez llegué a Sant Adrià y abro la puerta del bus y se va a subir un señor. Y cuando me vio conductora me dijo, uy, uy, no, sigue, sigue. Le digo, perdone, ¿por qué? ¿Tiene algún problema? Me dice, sí, que eres una mujer.
Directamente, sense
sí,
verbo
sí,
de lengua.
Sense, sí. Y le digo, ah, que es una mujer. Digo, vale. ¿Y entonces qué va a hacer? Dice, pues esperar al de atrás. Digo, pues perdone, caballero, pero es que la de atrás también es mujer.
Venga.
Así que en vez de 20, esperar a 40. Hasta luego. Y cerré la puerta y me fui.
Claro, yo...
Otra vez, pues, lo mismo. Cogí, abrí la puerta, llegué, abro puertas y se va a subir un señor. Y me dice, ¡uh! Una mujer al volante. Lo que tienes que hacer es irte a fregar los platos.
Váyate.
Y lo miro y le digo, perdone, caballero. Digo, ¿sabe qué pasa? Que es que tengo un problema, que es que tengo fregaplatos. Hasta luego.
Ah, jo us anava a preguntar com reaccioneu davant d'aquestes situacions, però em queda molt clar. És a dir, vosaltres opteu per contestar.
Sí, sí, jo es que no lo siento, pero no me callo. Por educación, no? Ante todo, educación, sí, pero contesto. Yo no me tengo el por qué callar.
Yo también. Lo que pasa es que sí que ves que... Yo en mi caso es como que ha habido un trayecto también por mi personalidad. Soy muy emocional y muy sensible. Soy una persona muy, muy así. Entonces, al principio era como... A mí la primera vez que me pasó me fui llorando. Me fui llorando.
Normal.
Llorando. Pero vas aprendiendo y dices, sí, hombre. Y es lo que faltaba.
A mí, sin embargo, me saca el genio y no...
La cara y la cara.
Soy sentimental, pero en ese aspecto cuando... Jo voy como se suele decir, con la escopeta cargada. Y según me trates, te trato.
També és que si al final us acabeu trobant cada dia amb comentaris d'aquest tipus, és que potser al principi, com tu, una persona emocional, que dius, uau, m'ha afectat molt, torno a casa pensant-hi, plorant, inclús sentint-te culpable, no? Que és com sempre, tot recau sobre la dona. Arriba un punt que dius, fins aquí hem arribat, no?
Totalmente. También está en juego un poco la edad. Porque es una experiencia y vivir estas experiencias es un grado. Entonces, claro, empiezas con 23 años, 24, empecé con 24, pues no te lo tomas igual que ahora. Aparte de que ya has vivido una tras otra y al final dices, anda ya. Pero hay un proceso y sí, tienes razón. Y hay un momento que dices, todo esto por ser mujer, ¿qué me diferencia de ti? Tengo dos ojos, dos manos, puedo hacer este
cambia de marcha.
O sea, no hay nada que me diferencie de ti. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que vivir esto?
Ara posàveu sobre la taula situacions masclistes, comentaris masclistes. Sí que m'interessa saber si heu rebut mai un comentari masclista per part d'algun company, ja sigui dona o home, de la vostra pròpia feina.
Yo directamente, no.
Indirectament, sí.
La verdad es que no me ha llegado a mis oídos. La verdad es que nosotros tenemos un vínculo, todos los compañeros nos llevamos súper bien, nos ayudamos todo lo que podemos y situaciones de así no he recibido nada. Sí que a veces me discuto con ellos así cuando estamos en cocheras y les digo, es que lo que tenéis que hacer es no hacer esto, es que no pensáis en las mujeres. Es pensar un poco, por ejemplo, en el tema del servicio, cuando tenemos que ir al servicio, es que no tenéis que hacer esto, porque tenéis que pararos donde os parezca. Pensar en nosotras, si vosotros lo hacéis bien y os paráis en el servicio que tenemos para nosotros, o si no tenemos, como me pasaba a mí en la línea antiguamente, que no tenía ningún final para poder ir al servicio, porque la línea no tenía ningún final, no tenía ningún lavabo en los finales, hasta que consiguieron poner uno. Entonces, ¿por qué yo me tenía que parar o en la gasolinera de la Morera de Badalona o cuando llegaba por aquí en Plaza Cataluña o porque no teníamos lavabo en ningún sitio? Entonces, no os paréis en cualquier sitio, ir a la gasolinera y si te llaman los del SAI te dicen, oye, perdona, ¿por qué te has parado ahí que está fuera de línea? ¿No? Bueno, no es que esté fuera de línea, estoy en línea, pero me paro porque pues, no pasa nada, absolutamente, no te pueden decir nada, me paro porque tengo que ir al servicio.
Sí, sí.
O en el hospital, ¿por qué te has parado ahí? Porque he tenido que ir al lavabo, no pasa absolutamente nada. Pero así lo que haces es obligar a los que tengan que es los de TMB o la ATM que pongan más lavabos o los que sean responsables de esto que pongan más servicios en los finales, por lo menos que tengamos un lavabo en condiciones. A nosotros nos han puesto en mi línea, que es la N2, nos han puesto un lavabo en el final de Badalona, en la calle Josep Cortinas,
sí,
que ese lavabo es vergonzoso, o sea, es asqueroso. ¿Por qué? Te digo, porque lo limpian una vez a la semana. Tú cuenta toda la línea durante el día que para la 27 ahí, usándose todos los conductores. Cuando llega la noche, ¿cómo está ese lavabo? Y lo limpian una vez a la semana. Entonces, como eso muchos, Canruti, como esos muchos muchos lavabos que están en los finales. Entonces, dices, no hagáis esto, pero así directamente, compañeros, de no tengo ninguna.
En mi caso, yo siento que sí que hay esas situaciones. No tengo tampoco a lo mejor de que contar algo que digas directo, pero indirectamente sí, lo ves en el trato. Te das cuenta.
¿No? Lo percibes, ¿no?
Te das cuenta de que sí que lo hay.
Ja que parlem, hem estat parlant de situacions masclistes en el transport públic. En un dia com el d'avui vull que recordem el cas d'una conductora d'autobús nocturn a Barcelona, qui fa uns mesos va denunciar a través de les seves xarxes el comportament d'un home que la va assetjar mentre es treballava per anar begut i també doncs, no va dubtar de plantar-li cara i parar-li els peus. Ho recordeu? Com sí. Ho vau viure tot plegat? Què en penseu de la reacció de la conductora? És el camí que s'ha de seguir?
¿Te refieres a mi compañera? Pues yo creo que mi compañera actuó, pues yo creo que tendría que estar ya para ella tener que levantarse del habitáculo y salir a decirle a ese pasajero hasta aquí hemos llegado, tenía que estar hasta las mismísimas narices del pasajero. Entonces ella optó por levantarse, cogerlo y decirle, mira, que te bajes. Y si lo tuvo que sacar de un brazo, pues lo sacó. Yo, la conductora se comportó. Yo en mi situación al igual no me hubiera comportado así. Yo me hubiera parado, hubiera esperado a la policía. Pero ella, por no retrasar la línea, que a veces nos vemos en decir, bueno, es que tenemos que pararnos, ya para, claro, la gente ya ha su puesto de trabajo tarde, ella optó por decir, no señor, yo no tengo por qué parar la línea, te bajas ya, te saco yo misma. Y yo para mí lo hizo, tuvo un par de narices.
¿Tú, Ana, qué piensas?
Yo pienso similar. Al final tienes que pensar qué es lo que está pasando esa persona, qué es lo que hay, hasta qué punto ha llegado para reaccionar así, porque nadie reacciona así, en su sano juicio, así de gratis con esa reacción. Entonces, al final es hacerse un poco respetar, que puedes verlo desde fuera y a lo mejor dices, oh, vaya manera, se podría haber hecho de otra manera. Pero es estar en la situación también, es verte ahí. Y decir, claro, es eso. ¿Cómo reaccionarías? No lo sabes. Porque es que tú lo única, estás pensando.
La única situación que puedes, la única opción que tienes es llamar al SAET, que, por lo menos nosotros, llamar al SAET y que te contacten con la policía y te la manden. Ella claro. No podía hacer otra cosa. O hacía eso o lo sacaba ella misma.
Exacto.
Y no dijo, tenía otra. Y optó por decir, eso. Te bajas ya.
Y dijo, ya
¿por qué voy a tener
llegado?
Que esperar yo 10 minutos, 20 minutos, media hora a que venga la policía y me lo saque? Te bajas y te saco yo misma. No necesito a nadie.
Ens quedan 2-3 minuts, però sí que vull que parlem d'un parell de coses més. Ens esteu explicant que com a treballadores del sector del transport públic us sentiu poc recolzades. Sí. Sé que no està a les vostres mans canviar les coses i menys d'avui per demà, però ara mateix tenim un altaveu al davant, que és un micròfon per reclamar el que necessiteu. Tu, Anna, com a taxista, tu, Remé, com a conductora d'autobús nocturn. Què us falta? Sí, què els hi diríeu als vostres superiors o les persones que realment poden canviar això per treballar segures? Endavant.
Pues yo les diría que necesitamos eso, un botón directo de auxilio con la policía, los Mossos, quien sea, pero que sea efectivo. O sea, que si nosotros tocamos ese botón, que vengan nada, en cero coma. Uh-huh. Y otro botón de, yo qué sé, por ejemplo, de ambulancias. Si tenemos un episodio de una persona que se nos ha desmayado, pues estamos en la misma situación. Tenemos que contactar con el SAET tiene que llamar a la ambulancia y... Entonces, claro, yo me vi en una situación que estaba un hombre tirado en el suelo, ebrio. Entonces, claro, si podía haber sido la respuesta en 5 minutos, tardaron media en venir. Entonces, claro, yo creo que necesitamos un botón para la policía de urgencia, sin tener que estar dando explicaciones, las de explicaciones después. Necesito ayuda ya.
Inmediata.
Uh-huh. Y luego otro botón de socorro por si necesitamos una ambulancia o algo. Y luego ya contactaremos con nuestro SAET o con quien tengamos que explicar. O con los jefes o con lo que sea, pero un momento de auxilio rápido ya. O, por ejemplo, si se nos hace fuego en el autobús, que a veces se prenden, claro, tú paras corriendo y ¿cómo llamas a los bomberos? ¿Cómo vienen? Pues cuanto antes sea esto más efectivo, pues mejor. Entonces yo creo que necesitamos botones de auxilio, pero de respuesta inmediata, sin tantas explicaciones y sin tanto rollo. Y los autobuses, todos con cámara. Todos con cámara. y si hay un momento de agresión a un conductor, que esas cámaras graben y que luego sea efectivo para poder denunciar el hecho de que un conductor o conductora ha sido agredido.
Ana. Y en nuestro caso, pues en el taxi, ese botón 112, mejorarlo, que funcione, que sea efectivo y sobre todo la videovigilancia, que no tenemos. Nosotros no tenemos cámaras, o sea, cualquier comercio, autobuses, trenes, llevan. Nosotros no llevamos y llevamos tiempo pidiéndolo, porque cambiaría muchísimo el cuento. Simplemente como efecto disuasorio. Ya una persona, al saber que hay una cámara, se piensa el hacer las cosas. Es cierto que el que quiera hacerlo, va a hacerlo, sí, pero va a quitar muchísimo. El porcentaje bajaría muchísimo. Entonces, sobre todo eso, es lo mínimo que podemos tener para estar seguros, ya que estamos dando vueltas por la calle, porque encima no llevamos ninguna ruta. El autobús al menos lleva una ruta que tampoco te quita de nada, no quiero decir ni muchísimo menos, pero nosotros podemos estar en cualquier lugar, a cualquier hora, y necesitamos una mínima seguridad.
Botons d'auxili, càmeres, sobretot càmeres, una resposta ràpida, també millorar el botó del 112 per part del sector del taxi i videovigilància. Totes aquestes són les demandes de l'Anna Galisteo, taxista, i Raimé Martín, conductora d'autobús nocturn, que només necessiten per treballar segures, que al final hauria de ser un dret.
Puedo decir una cosa, sí. Ya que así aprovecho. Tendrían, por favor, que intentar evitarnos conflictos. O sea, me refiero a esto. Las tarjetas de 48 horas, 98 horas, que le dan a los turistas, que los pobres no saben, eso no sirve para el transporte nocturno y nos crea un conflicto a nosotros. El intentar pagar con la tarjeta de banco, que lo implanten ya en todos los autobuses. Nosotros no lo tenemos y mucha gente viene a pagar y te quiere pagar con la tarjeta. Eso es otro conflicto que nos crea a nosotros. Por favor, quitarnos problemas. No nos busquéis más.
Doncs amb aquest missatge de la Raimé ens quedem. Anna Galisteo, taxista, Raimé Martín, conductora d'autobús nocturn. Ha estat un plaer tenir-vos de nou als estudis de Ràdio Estel. Molta sort i fins aviat.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miguel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Un minut i arribem a 3 quarts de 12 del matí. In my solitude, you haunt me. With la periodista de Sant Cugat, Cèlia Sarnadas, acaba de publicar el llibre Fora de Focus, la vida a les perifèries del món, un recull d'històries i relats que l'autora ha anat recopilant durant les cobertures internacionals que ha fet al llarg dels anys. Sarnadas, a través de les seves cròniques, ens porta a Albània, a Herzegovina, a Iraq, a Bòsnia, a Síria, a Kènia, a Bolívia, a Líbia, a Gran Canària, a Cuba, a Turquia. Unes cròniques humanes que recorren el món. La periodista, a través d'anècdotes personals i sempre des de la màxima màxima rigorositat informativa, ens parla de guerres, d'emergències climàtiques, de crisis de migrants i de fronteres. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar-la. Cèlia Cernadas, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, igualment.
Primer de tot, com estàs?
Bé, és una nova experiència per mi, això d'escriure i publicar un llibre, i per tant, què et puc dir? Estic contenta, neguitosa, molt neguitosa, i amb un cert pudor, no?, de publicar un llibre i exposar-te tant, no?, però contenta, és un repte per mi.
Quina rebuda està tenint el llibre?
Acaba de sortir, tot just ara a la Setmana del Llibre en Català, l'editorial Ara Llibres l'està promocionant, i bueno, ja a través de coneguts, les xarxes i tal, doncs poquet a poc estem fent. Però és que acaba de començar, o sigui que...
Clar, sí que m'interessa saber en quin moment decideixes que has de recopilar les cròniques i vivències personals de les cobertures internacionals que has fet com a periodista.
Bé, ja es donen dos factors simultanis. Un va ser que l'any passat, a febrer del 2022, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna, quan va començar l'ofensiva russa, jo era a Ucraïna, i enviada per Catalunya Ràdio amb un company meu, José Antonio, i va esclatar la guerra mentre érem allà. Llavors, hi havia molts pocs periodistes en aquell moment a Ucraïna, i això va representar un volum d'atenció, d'interacció, la quantitat de gent que ens escrivia, que ens escoltava, va ser una bogeria. I a la tornada, allò va ser per mi un abans i un després, una mica, per la vivència de... Jo he cobert, la veritat, no, tinc uns anys ja, he cobert moltes coses, però mai havia estat en un país on començava una guerra. I per tant, allò professionalment i personalment per mi va ser un sotrac important, i a la tornada realment em escrivia moltíssima gent, vaig anar moltíssims llibres, i entre altres Ara Llibres em va proposar d'escriure un llibre, però jo vaig dir que no seria d'Ucraïna, perquè a Ucraïna vaig estar mesos parlant d'Ucraïna, i va arribar un moment que vaig decidir ja està, perquè han anat companys meus darrere i ja està. I l'altre va coincidir en el temps que el 2003, és a dir, fa exactament 20 anys, vaig fer la meva primera cobertura internacional, que va ser a Iraq i Síria, i llavors, clar, en 20 anys, després de totes les coses que he fet, he estat corresponsal a l'estranger, he viscut a Amèrica Llatina, he anat a multitud de coses, he cobert moltíssimes coses, vaig pensar, home, igual... Primer vaig pensar, no, i després pensava, igual sí que tens alguna cosa a dir ja, no? Després ja tinc 51 anys, doncs mira. I em vaig animar, em animar a l'editorial, em animar al meu entorn, i vaig pensar que volia potser imprimir un to més personal i més viscut a moltes coses que quan l'expliques a la ràdio, a vegades per restriccions de temps o el que sigui, doncs no pots, no?
Clar, el títol ja de bones a primeres ens dona una pista, Fora de focus. Qui no està dins el focus?
La majoria del planeta.
Sí?
Sí. Clar, aquest és el tema, no? És a dir, el món... Jo em dedico al periodisme internacional, com he dit, des de fa 20 anys, estudiar relacions internacionals, és un tema que llegeixo, que m'agrada molt, és molt vocacional. I és cert que el món està en un moment d'incertesa com probablement no ha estat abans, no?, davant els reptes que té. I llavors a mi m'interessa molt intentar explicar-ho d'una forma empàtica, és a dir, que en lloc de mirar el futur amb por i d'una forma apocalíptica, que a vegades és el que ens passa, no?, amb la crisi climàtica, les guerres, la intel·ligència artificial, etc., penso que si hi ha un esforç que hem de fer d'obrir-nos i de ser empàtics amb la resta del món, que ens ajuda a veure el món d'una altra manera. És a dir, si nosaltres, en lloc de veure la migració com una amenaça, que és com ens la pinten, a base de xifres totalment descontextualitzades, i sense saber de qui i de què estem parlant en realitat, per què la gent migra, quina cara té la gent que migra, etc., veurem la migració d'una manera. Si nosaltres empatitzem, coneixem qui emigra, per què, i coneixem les dades i les contextualitzem, que és molt important, el context és la meva obsessió, tothom que em coneix ho sap, potser ho veurem d'una altra manera. I, per tant, si tenim en compte que... No sé, ara faré una xifra que me la invento, però no crec que m'allunyi molt, no sé, el 75% de la població mundial viu fora del focus. Fora del focus de les fonts oficials, viu fora del focus econòmic, no?, per la desigualtat social terrible que hi ha ara en el món, sobretot des de la pandèmia encara pitjor, fora del focus polític, fora del focus de la presa de decisions, fora del focus dels mitjans de comunicació. La majoria, la gran majoria del planeta està fora. Però clar, és la gran majoria del planeta. I algun dia els hi donarem una explicació, o algun dia ens ho trobarem, això. No podem viure d'esquenes a la majoria del món.
Per si tenim algun oient que ens està escoltant i té ganes de llegir-se aquest llibre, aquest Fora de focus, a qui dones veu en el llibre, en aquestes pàgines?
Mira, la meva intenció ha sigut construir més aviat com contes, gairebé. No? Són contes o relats que tenen un punt literari, que tenen una volguda estructura literària, i hi ha moltes veus de gent que jo m'he trobat al llarg d'aquestes cobertures, i normalment mai és... Les persones que surten al llibre mai estaven a la meva agenda quan hi vaig anar. És a dir, quan vas anar l'any passat a Bòsnia i Herzegovina pel 30è aniversari de l'inici del setge contra Sarajevo, que ha sigut el setge més llarg de la història moderna d'Europa, doncs jo tenia una agenda de contactes i entrevistes que faria, però la gent que surt en el relat no és, ningú estava a la meva agenda, perquè són gent que et vas trobant pel camí. I això per un exemple, no? I la persona que dona títol al llibre, que es diu al capítol, que es diu Un pastor ali de poques paraules, és un pastor ali de poques paraules que vaig conèixer en un poblet molt petit de la República Srpska i que em serveix de fil conductor per la història. I això em passa molt. Per exemple, un capítol que dedico a Bolívia, perquè vaig viure allà com a formadora de periodistes rurals, de circumstàncies i entorns molt humils i amb molt poca educació reglada, etc. El protagonista és un periodista que no sabia llegir i no és una de les persones que vaig conèixer moltíssimes durant aquell any, però en el seu cas em va servir molt per entendre què és, no? Un país tan desigual socialment i un grans capes de la població no tenen accés a l'educació més bàsica. I així podria anar-se fent un... I hi ha molts migrants, també, molts refugiats, molta gent que he conegut en camps de refugiats d'Àfrica, a les Illes Canàries a la crisi d'Arguineguín, a les Illes Gregues, on hi ha hagut aquests camps presó de la Unió Europea. Surt molta gent que no, nosaltres no coneixem i que són pràcticament anònima, però que expliquen tan bé o molt millor què passa i què hem d'entendre del món que 50 declaracions de la presidenta de la Comissió Europea.
Cèlia, ara t'escoltava. Ara també parlarem de Bolívia, perquè personalment és un dels capítols que més m'ha cridat l'atenció. Un periodista que no sap llegir. Sí. No és l'únic, de fet, també ho expliques. També, però reculant, en el llibre que acabes de publicar apareixen cròniques que van des del 99, crec que és la primera, de quan vas estar a l'Equador,
sí,
fins al 2022. Són 23 anys.
Sí.
Així com a curiositat, tenies clar que volies escriure un llibre i vas anar recopilant aquestes històries en una mena de llibreta, de dietari que t'emportaves? Com ha sigut això? Són 23 anys d'històries.
Sí, no, en absolut no. Sí, a mi m'encanta escriure, la veritat, però mai no tenia en la meva ment escriure un llibre quan... Efectivament, la primera història és de l'any 99, però aquesta és una història a partir d'un viatge que jo vaig fer pel meu compte, diguem, no per la ràdio, llavors encara no feia periodisme internacional així reglat. I no, és a dir, el que passa és que, per exemple, la història de l'any 99, que és una història molt curta, perquè el llibre té dues històries llargues i set molt curtes, és una imatge, bàsicament, que va ser una visita a unes mines pobríssimes de l'Equador, que em va impactar moltíssim, o sigui, sempre he tingut aquella imatge al cap tota la vida. Doncs allà vaig agafar notes, per exemple, de tant que em va impactar. Però per escriure aquest llibre he hagut de bussejar en els meus records, buscar material que tenia guardat, llibretes, que a vegades sí que me les guardo, les llibretes de notes de fa temps.
Són relíquies,
sí, aquestes llibretes. Sí, una mica, llibretes, fotos que et fan despertar un record, coses que ni era conscient que recordava, saps? Vull dir, ha sigut com bussejar en mi mateixa en la meva pròpia història.
Llavors això em porta a preguntar-te si tens nostàlgia dels principis, i abans que em responguis, vull destacar un petit paràgraf just al principi del llibre, que parles del setge de Sarajevo, que ho deies, el més llarg de la història moderna, que va començar fa 31 anys, i dius, teníem al voltant de 20 anys, estudiàvem Ciències de la Informació a la UAP, llegíem el diari de cap a peus i ens projectàvem en el futur com a reporters amb llibreta, motxilla i un bitllet d'avió. Tòpic sí, però això són els somnis quan els matisos no existeixen, ni el pragmatisme ni les factures, quan tenim el cap poblat d'històries d'aventurers que hem llegit en novel·les juvenils. Com ha canviat, Cèlia, quan va escriure això?
Ara. Mira, jo... molt del que... Això ho vaig escriure superconscient, perquè jo he estat sempre com molt... com te diria jo? Una mica... Tenia el cap una mica ple de... No seria pardals, però tenia molts somnis en aquest sentit, no? De viatjar amb la meva motxilla, la meva llibreta, i això està intacte, en el meu cas. O sigui, les ganes de fer això està intacte. És cert que... perquè, en part, perquè crec que he tingut la sort de poder fer el que jo volia fer, no? O sigui, he treballat per una empresa que va donar l'oportunitat de fer-ho. És cert que el tipus de... com es cobreixen les coses ha canviat moltíssim. Ara, no? És un tema molt avorrit perquè s'ha parlat molt, però el tema de les xarxes ha irromput molt en les cobertures, com es fan. Les cobertures són molt més ràpides, més accelerades. I això, els que ens agrada, el periodisme lent, sí que és veritat que a vegades et trobes una mica com, ostres, no sé si m'agrada tant com està evolucionant les cobertures. Parlo de les meves, que són per cobertures molt de patejar, de caminar, de trobar, de seure't en un banc i parlar amb fulanito, que et trobes amb enganito, que... I llavors, sí que és veritat que potser desil·lusiones una mica perquè... No és el meu cas, però... Perquè veus que no pots fer exactament allò que voldries, no? Llavors, i estàs sotmès una mica al que jo dic la dictadura de la brevetat, que és, no?, sigues breu, concís... Sí, les presses, que això
no
és...
Ho
parlo molt perquè per mi és un suplici, allò de les presses, ho faig, però és un suplici perquè no tens temps de madurar, no tens temps de processar... t'has d'acostar a la gent a qui entrevistes, que sovint tenen històries molt dures, d'una forma que no ho faries amb un amic teu, això, no? De preguntar tan, tan directament a una persona que no coneixes de res, hola, què et va passar durant el setge de Sarajevo, que potser va perdre tota la seva família, no? I això és molt difícil. Llavors, aquestes presses, aquesta brevetat, a vegades sí que penso que van en detriment del que hauria de ser la pràctica periodista tradicional o la que nosaltres somiem com a periodistes. Però bueno, hem d'intentar buscar un equilibri, els temps canvien, i els llibres, jo crec que en part els periodistes els escrivim una mica per venjar-nos de tot això, no? Per poder explicar bé el que tu en aquell moment vas explicar el millor possible, però amb moltes limitacions de temps i de pressa, com deies.
Ho portem dient des de l'inici, has cobert conflictes de tot, i més, la guerra d'Ucraïna, la desigualtat de classes a Amèrica Llatina, i un llarg, etc. Què és el pitjor que has viscut, Cèlia?
Bé, tothom em pregunta sempre pels conflictes armats, que no són la meva especialitat. Jo vull insistir que jo he anat a pocs conflictes armats i que crec que les situacions de conflicte són de molt tipus. És a dir, el conflicte és allà, òbviament, on el dia que et despertes, com va passar a Ucraïna, perquè estan caient unes bombes i t'estan explotant al costat de l'hotel, però hi ha situacions de conflictes larvats, de conflictes que se'n diu, no? Com diem, de baixa intensitat, però que dura molt de temps, de postconflicte. Després també genera molt conflicte social, la desigualtat, com dèiem, o la crisi climàtica, la sobrepesca, l'explotació dels recursos naturals, el menysteniment cap a les minories que suposa, per exemple, o l'impacte que està tenint la crisi climàtica als indígenes, que és un tema que tracto en un capítol sobre Noruega. És a dir, que hi ha molta tensió. I jo crec que, clar, és obvi que la guerra d'Ucraïna va tenir un impacte sobre mi emocional molt gran, perquè, com dic a la introducció, el dia que penses que hi ha algú en un despatx que ha decidit envair un país i a la vida de milions de persones es capgira d'un dia per l'altre de forma dramàtica, això a mi em ha deixat molta petjada i em fa reflexionar molt. Però jo crec que les situacions més difícils que he viscut sempre són amb refugiats.
Clar, si parlem de conflictes, ens queden 3 minuts i mig, tenim poc temps, però hem de posar sobre la taula i una mirada a Líbia i al Marroc. A Líbia les inundacions han deixat gairebé 7.000 morts i més de 10.000 desapareguts, i al Marroc continuen, mentrestant, les tasques de rescat de les víctimes que ha deixat el terratrèmol del passat divendres. Com ho has viscut tot plegat? Tens pensat en el Marroc, per exemple?
Mira, al Marroc ha anat una companya meva, perquè el dia que va començar jo encara era de vacances i m'hagués agradat molt anar-hi. A mi m'agrada molt cobrir crisis humanitàries, perquè penso que és donar veu a gent que sempre està, com dèiem, fora de focus, està a les perifèries de tot tipus. A Líbia dubto que la gent que faci cobertura, perquè cobrir Líbia ara és molt difícil, la seguretat és molt complicada, logísticament arribar-hi també, i penso que serà una cobertura molt defectuosa perquè no hi podrem anar. Però és obvi que els grans desastres naturals colpegen amb força els països pobres, on les estructures d'estat, les institucions, els mitjans per respondre són molt pobres també, i per tant el que acaba patint, òbviament, és la població civil, com passa al Marroc i com està passant amb Líbia.
Cèlia, se'ns fa molt curta aquesta entrevista, molt ràpid. Crec que quan estaves a Bolívia vas escriure, en alguns moments vaig voler llançar la tovallola. Per què no la vas llançar?
En perquè general. Soc molt tossuda. No, sí, és així.
Per tossuderia.
T'ho dirà tota la meva família.
I escolta, per tots els que ens estan escoltant, no et podrem veure presentant-me aquest nou llibre Fora de Focus, la vida a les periferies del món, Sèlia?
Mira, divendres demà fem un acte, el primer acte de presentació a la Setmana del Llibre en Català, que estarem amb el Xavier Aldecoa, que és el, com sabeu, el
corresponsal. Els quadobles.
Sí, és el que fa Àfrica, no?, per la Vanguardia. Sí. I després hi haurà el Xesco Reverter, que és el que va ser com... Jo també vaig ser corresponsal als Estats Units per Catalunya Ràdio, ell ho va ser per TV3 a Estats Units, i serem els tres en conversa. Els estem preparant un a Sant Cugat, un altre segurament a la llibreria Altair, i les estem muntant poc a poc. Però la primera setmana.
Aquest primer acte, a la Setmana del Llibre, a quina hora serà?
A 7:45.
Doncs a 7:45, amb aquest primer acte de la Setmana del Llibre en Català, Cèlia Cernadas, que presentarà Fora de Focus el seu nou llibre, La vida de les perifèries del món, de l'editorial Ara Llibres. Ha estat un plaer tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies,
igualment,
Cèlia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. I've lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on.
frontiers are my prison. All the winds.